Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Jo veuria bé restringir aquest cap d'any al màxim, perquè aquestes trobades socials ens pot passar una factura massa cara, que a més no ens podem permetre tal i com tenim la situació sanitària en aquest moment.
És Àlex Arenas, doctor en física i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a Ràdio Ciutat de Tarragona. És l'enèsima veu del sector sanitari i científic que demana al govern mesures més estrictes per la celebració del cap d'any. L'executiu no les ha endurit, tot i les insinuacions que havien fet alguns consellers, i per tant es podran fer celebracions de fins a 10 persones, de dues bombolles de convivència i amb un toc de queda de fins a la 1 de la matinada. Ara bé, com escoltàvem, metges i entesos alerten que ens hi juguem massa per deixar-ho només en mans de la responsabilitat individual. Des del govern aleguen que les mesures que ja hi ha en marxa ja són, de per si, molt restrictives. És dimarts 29 de desembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com el nou repunt de nous contagis de Covid a Catalunya. Les últimes 24 hores n'hi ha hagut gairebé 3.000, Núria de José.
S'han notificat 58 morts i hi ha 40 ingressats més als hospitals i a les UCIs. Els indicadors, però, baixen. La velocitat de contagi cau a l'1,09 i el risc de rebrot als 340. De 3 punts.
Demà començarà finalment la campanya de vacunació a Catalunya.
Aquest matí han arribat a l'aeroport de Barcelona les 60.000 dosis de la vacuna de Pfizer que s'esperaven ahir. Han trigat unes hores més per problemes logístics.
Un de cada tres autònoms es planteja baixar la persiana del negoci per la crisi de la Covid-19.
Ho recull un estudi de Pimec que ha estudiat els efectes econòmics de la pandèmia entre autònoms. La caiguda de la demanda, el pagament d'impostos i les cotitzacions socials són els principals maldecaps.
I atenció, una notícia d'última hora: ha mort Pierre Cardin, l'últim gran renovador de l'alta costura.
Tenia 98 anys i estava instal·lat a París des de l'any 1945, tot i que va néixer a Itàlia. En el món de la moda va ser un avançat indiscutible del prêt-à-porter i se'l coneixia per l'afició a l'estètica futurista.
I en clau cultural, avui parlem de la renovació integral del Museu Pau Casals del Vendrell.
Amb una inversió de 2.200.000 euros, es remodelarà l'edifici històric i els jardins per dotar l'espai de projecció internacional. Preveuen tenir-ho tot llest el mes d'octubre.
Pel que fa als esports, parlem de futbol de tercera divisió. Juanjo García podria ser el substitut de Xavi Molist al Terrassa.
El club agarenc ha anunciat la destitució de Molist com a tècnic del primer equip i avui podria comunicar oficialment el nom del substitut. Canal Terrassa informa que Juanjo García, extècnic de Badalona i del Júpiter, és l'opció preferent per substituir-lo.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera per les properes hores. Ja hem deixat enrere el fort vent. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, què ens expliques? Bon dia.
Hola, bon dia. Predominarà el cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Si bé la nuvolositat serà més abundant al Pirineu i al Prepirineu Occidental, així com al massís del Port i al quadrant nord-est, on localment estarà molt ennuvolat. A més, al Pirineu Occidental, especialment al vessant nord, s'espera precipitació feble amb una cota entorn dels 700 metres. A més, creixeran nuvolades a l'extrem nord-est que portaran també algun ruixat aïllat amb una cota al voltant de 800 metres. Per la seva banda, la temperatura serà semblant i el vent afluixarà en general, tot i que encara hi haurà algunes ratxes fortes al litoral i al prelitoral. Pel que fa demà, farà més sol, tot i que hi haurà estrats baixos i vents de boira matinals fins a primeres hores del matí. A banda, és possible algun ruixat aïllat fins a llavors a les comarques de Girona. Per la seva banda, el vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert amb nevades febles i intermitents. La temperatura serà semblant, si bé la mínima serà lleugerament més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim José Manuel Gálvez, a la redacció Núria de José i coordinant Marta Ruiz. Us parlen a Morgades i Valldosera, passen gairebé 5 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, les crítiques des de l'àmbit mèdic i a l'immobilisme del govern pel que fa a mesures i restriccions per cap d'any. Finalment, com us explicàvem ahir en directe, no s'han materialitzat les insinuacions que diversos consellers havien fet a mitjans de comunicació i es manté el toc de queda a la una de la matinada i les 10 persones de màxim en les reunions, això sí, de dos bombolles de convivència. Per això veus com la d'Àlex Arenas, doctor en física i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, alerten del perill de la tabuda tercera onada. Els companys de Radio Ciutat de Tarragona, han parlat amb ell. Marina Pérez Got, bon dia, què us ha dit?
La preocupació per les interaccions que es poden generar la nit de Cap d'Any continuen, i més ara que se sap que de moment no hi haurà cap restricció més decretada per la Generalitat de Catalunya. El físic de la Universitat Rovira i Virgili, Àlex Arenas, creu que s'hauria d'haver restringit al màxim perquè comporta molts contactes.
Jo veuria bé restringir aquest cap de d'any al màxim, perquè aquestes trobades socials, ara ja no estem parlant de serveis, estem parlant d'una festivitat que a més és força diferent a lo que seria el sopar de Nadal, etc., perquè és més festiva i perquè comporta molts més contactes, ens pot passar una factura massa cara, que a més no ens podem permetre tal i com tenim la situació sanitària en aquest moment.
Arenas assegura que encara no hi ha les conseqüències de Nadal reportades, però que hi seran, i les de Cap d'Any es començaran a notar per Reis. El físic diu que amb les dades actuals hi ha casos creixents dia a dia i el sistema tindrà una quantitat d'ingressos i de morts que no ens podem permetre.
Gràcies, Marina Pérez de Got, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Crítiques que arriben al dia que els indicadors han anat tots dos a la baixa. La velocitat de contagi, la famosa R, se situa a l'1,09 i el risc de rebrot cau 34 punts, fins als 343.
Les últimes hores s'han declarat 2.965 nous casos de coronavirus i s'han notificat 58 morts. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.776 ingressats, 40 més que ahir. També han augmentat els ingressats a les unitats de cures intensives. N'hi ha 37 més que el darrer balanç, que són 374 en total.
Mentrestant, aquest matí han arribat a l'aeroport de Barcelona les 60.000 dosis de la vacuna de Pfizer que s'esperaven ahir. Han trigat unes hores més per problemes logístics.
El Banc de Sang i Teixits, que és qui les distribueix, les ha rebut cap a les 8 del matí i ja estan preparades per distribuir-les arreu del territori. Ho faran demà. Recordem que diumenge se'n van posar 802 de vacunes.
Doncs avui, que és dimarts, hi havia reunió de govern i posteriorment doncs roda de premsa de la consellera portaveu. És la darrera trobada de l'any i està marcada pels ajuts a les comarques confinades, el Ripollès i la Cerdanya, però també per les crítiques dels metges per no endurir les restriccions de cara a la darrera nit de l'any. Confien, ho escoltàvem ahir en directe, en la responsabilitat individual dels ciutadans. N'estava pendent de la roda de premsa de Meritxell Budó la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia. Què ha dit Budó?
Bon dia, Anna. Doncs comencem per les crítiques. El govern diu que entoma les crítiques de la comunitat mèdica amb respecte, escoltant-los, però que alhora han de prendre decisions i ho fan seguint criteris de la comunitat científica. La portaveu Meritxell Budó ha insistit en que les mesures per evitar la mobilitat i mirar d'aturar el coronavirus ja són prou dures, les més dures de l'estat espanyol, ha dit, i n'ha recordat moltes: el toc de queda nocturn, confinament comarcal diari, aforament limitat a cultura, esports i també horari a restauració, i ha subratllat que a Cap d'Any està prohibit quedar tres bombolles i hi haurà un dispositiu extra de policies al carrer.
En el comerç, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit de la cultura, en els àmbits del culte, a la restauració no només tenim restringits els aforaments, sinó que tenim restringits els horaris. No hi ha cap comunitat autònoma que en aquests moments estigui implementant unes mesures tan dràstiques com estem implementant a Catalunya. La nit de Cap d'Any, recordem també, aprofito per recordar les mesures. Màxim 10 persones de dues bombolles. Això vol dir que 3 amics de 3 bombolles diferents no es poden trobar la nit de Cap d'Any. No està permès.
Budó ha dit que el Procicat ahir va decidir que ja eren mesures suficients, però que com que es reuneixen a diari, si cal canviar-les, les canviaran. Perquè Budó ha reconegut que estan molt preocupats perquè les dades no milloren. Ha dit que veurem demà o demà passat si aquestes dades indiquen una tendència i llavors valorarem en els propers dies, ha dit, si cal o no altres mesures. És a dir, que ha deixat una mica la porta oberta. D'altra banda, el govern ha atorgat 4,3 milions d'euros a la Cerdanya i al Ripollès. Són ajudes, per exemple, de 10.000 euros a una trentena de centres de lleure educatius de la Cerdanya i el Ripollès, és a dir, 300.000 euros a aules de natura, albergs juvenils i altres afectats per aquest confinament perimetral de les dues comarques, i també ajudes a allotjaments turístics, restauració, comerços o agències de viatges.
Gràcies, Mont Carvajal. Com dèiem, primers ajuts doncs per la Cerdanya i el Ripollès, les dues comarques confinades perimetralment, on hi ha sectors que fins i tot demanen plans específics. Entre aquests, la restauració i les escoles d'esquí, que ja han fet arribar una carta a la Generalitat reclamant un pla de rescat ad hoc. És una crònica des de Ràdio Ripoll. Xevi Pujol, bon dia. Et passem el relleu.
Les escoles d'esquí reclamen un pla de rescat pel sector de la neu al Ripollès i la Cerdanya. L'Associació d'Escoles, Professors i Entrenadors d'Esports d'Hivern ho ha transmès al vicepresident Pere Aragonès. El pla de rescat hauria de contemplar ajudes directes, segons Marcel Cardenya, vicepresident de l'associació, tot i que el seu objectiu és poder començar a treballar.
Som un col·lectiu de 600-700 professors entre Cerdanya i Ripollès que ara mateix estan parats, que no és urgent. També poden dir el que vulguin, el que passa que deixarem el sector molt tocat i la professió a la misèria.
El Ripollès, un altre sector que es mou per superar el tancament perimetral, és el de la restauració i l'hostaleria, un dels més afectats. Han engegat una campanya a la comarca per impulsar la compra de menús de festa durant aquests dies i reactivar la seva tasca. Fran Barroso és el president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès.
És un paquet que dotem de 5.000 euros per fer descomptes directes a tota aquella gent que s'apropi als restaurants associats i per un valor de, per unes compres superiors a 25 euros se l'entregarà un vale que podran descanviar de manera directa a qualsevol altre establiment.
L'associació pretén solidaritzar-se amb els seus associats ajudant-los a emprendre accions com aquesta per intentar pal·liar els efectes del tancament.
Crònica des de Ripoll, de Ràdio Ripoll. Gràcies, Xevi. Els efectes del confinament en l'activitat de la neu a aquestes comarques estan afavorint l'activitat de neu també al Pallars, on s'hi acosten nous esquiadors, també motivats per la falta d'oferta d'Andorra. Ràdio Trem, Jordi Bach, bon dia. Fes-nos en 5 cèntims més, si us plau.
A Portainé, estació que ha obert amb un 50% de l'aforament, aquests últims dies s'hi han vist esquiadors habituals, però també d'altres que acostumaven a visitar les pistes ceretanes i del Principat i que han fet la reserva a última hora. De moment, la directora comercial de l'estació, Gemma Tost, diu que la valoració és positiva i que es nota que la gent té ganes d'esquiar, encara que els percentatges d'ocupació que tenen estan lluny, diu, dels anys anteriors. Tost també ha afegit que ja tenen la majoria dels forfets venuts fins a Reis. Explica fins i tot que hi ha gent que ha volgut reservar forfets fins a última hora i que s'ha quedat sense. Tot i això, no ho ha notat tant com els hotelers que han obert, que aquest passat cap de setmana han registrat una ocupació al voltant del 60%.
Gràcies, Jordi. Des de Ràdio Trem, més coses, encara amb la pandèmia com a rerefons. Aquest dimarts PIMEC presentava un informe sobre els efectes de la crisi derivada en els autònoms. I atenció, perquè un de cada tres, com us dèiem en titulars, es planteja abaixar la persiana. Ara mateix els principals maldecaps que tenen són la caiguda de la demanda, el pagament d'impostos i les cotitzacions socials. Anna Ruiz, bon dia. I què més diuen? Ens ho amplia, si us plau.
Hola, Anna. Sí, el percentatge d'autònoms que ha pensat en la possibilitat de posar fi a la seva activitat supera ja el 36% i augmenta, a més, el nombre d'emprenedors que tenen clar que tancaran durant el 2021. L'economista i gerent de l'àrea institucional de la patronal, Àngel Hermosilla, ha contextualitzat d'aquesta manera les dades de l'enquesta de PIMEC.
Conforme va passant la crisi, puja el percentatge d'autònoms que preveuen o que s'han plantejat la possibilitat de tancar definitivament la seva activitat. El percentatge d'autònoms en el setembre era un 31,2 i aquest percentatge puja en 4,3 punts fins al 36,5% d'autònoms. Per tant, poc més de 1,3 autònoms s'ha plantejat en algun moment tancar definitivament la seva activitat i això lligaria amb la perspectiva que us deia abans de l'any 2021 d'aquest 4,7% que preveu finalitzar o tancar l'activitat.
Una dada més de l'enquesta, Anna, 4 de cada 5 autònoms no podran resistir noves restriccions en una tercera onada de la pandèmia.
Gràcies, Anna Ruiz. I tornem a la política pura i dura. Ens hem de situar a Madrid, a la Moncloa, on aquest dimarts també hi havia Consell de Ministres. Posteriorment, però, la roda de premsa de la portaveu ha estat substituïda per la tradicional compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per presentar l'informe de rendiment de comptes del seu executiu. Diana Bermejo, bon dia. I com ha anat? Què ens en destaques del que està dient? Perquè està parlant encara Pedro Sánchez.
Bon dia, Anna. Efectivament, ha estat el president espanyol Pedro Sánchez, que ha comparegut després del darrer Consell de Ministres de l'any per donar detalls del grau de compliment dels acords assolits ara fa 12 mesos. Un programa de govern, òbviament, condicionat per la irrupció de la pandèmia, però que tot i això, segons l'executiu, s'ha complert en prop d'una quarta part i que ha assumit més de 1.200 compromisos, dels quals, segons Pedro Sánchez, s'han posat en marxa ja un 90%. L'escoltem.
No hemos olvidado los compromisos adquiridos fuera de la pandemia. Y creo que esto es muy importante también subrayarlo. De los 1.238 compromisos contraídos, 428 específicos proceden del acuerdo que firmaron las dos organizaciones políticas que conforman este gobierno de coalición, el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. A día de hoy, se han cumplido de ese acuerdo el 20,3% de los compromisos.
L'anàlisi de l'acció del govern, segons Pedro Sánchez, és rigorós i honest i ha estat avalat per un grup d'experts i mostra tant els anuncis materialitzats com els que no es podran complir. En total, 7. Entre els acomplerts, més de 90 són anuncis fets al marge del pacte de govern amb Unidas Podemos i derivats de la crisi sanitària i sobre els quals ha fet balanç també el president. L'escoltem.
Desde el inicio de la pandemia, hace apenas 10 meses, el gobierno de España ha remitido a las Cortes Generales 10 proyectos de ley, 2 proyectos de ley orgánica y se han aprobado 34 reales decretos ley en Consejo de Ministros. Y la razón es sencilla, era responsabilidad del Ejecutivo atender sin demora la urgencia causada por la pandemia en todos los frentes, el sanitario, el social, el económico, los conocen ustedes porque efectivamente los han padecido.
L'executiu preveu haver fet realitat un terç dels seus compromisos abans del juny del 2021, justament quan es complirà un terç de la legislatura. En aquests moments, Pedro Sánchez continua fent balanç d'aquest primer any de govern. Us deixem amb el son directe des de la Moncloa.
Nos beneficiamos. Se está trabajando también en la estrategia para el reto demográfico. Se ha ampliado el plazo de instrucción de causas criminales. Por tanto, un paso decidido y definitivo en la lucha contra la corrupción, sobre todo la corrupción política. Se está trabajando en el anteproyecto de ley orgánica de enjuiciamiento.
És Pedro Sánchez, el president espanyol, en directe des de la Moncloa, amb aquest balanç de l'acció de govern fins ara. Passa un minut i mig del punt d'un quart de tres. És moment, sens dubte, de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Metges i científics demanen al govern que es replantegi les mesures per Cap d'Any.
Un d'ells és el catedràtic i físic Àlex Arenas. En declaracions a Radio Ciutat de Tarragona, alerta dels efectes que poden tenir en un sistema sanitari que ja està molt tensionat.
Les darreres dades recullen un repunt de nous contagis de Covid a Catalunya. Les últimes 24 hores n'hi ha hagut gairebé 3.000.
S'han notificat 58 morts i hi ha 40 ingressats més als hospitals i a les UCIs. Els indicadors, però, baixen. La velocitat de contagi cau a l'1,09 i el risc de rebrot als 343 punts.
I demà començarà finalment la campanya de vacunació a Catalunya.
Aquest matí han arribat a l'aeroport de Barcelona les 60.000 dosis de la vacuna de Pfizer que s'esperaven ahir. Han trigat unes hores més per problemes logístics.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Continuem i ho fem amb una denúncia que ens arriba des de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Es queixen per la supressió del sector de trànsit dels Mossos d'Esquadra a la comarca i, de fet, ja han aprovat una moció per unanimitat. És una crònica des de l'Espluga FM. Pep Morató, bon dia, quan vulguis.
El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i, en concret, la Comissaria General de Mobilitat pretén reduir de 22 a 16 els sectors de trànsit al territori català. Entre els 6 sectors a suprimir hi ha el de Montblanc, que afecta a tota la conca de Barberà. L'Ajuntament de l'Espluga ha alçat la veu contra aquest fet i en el darrer plenari es va aprovar una moció de manera unànime per manifestar-se en contra. En parla la regidora de Ciutadania, Aida Morgades.
Jo crec que hem de reclamar, bueno, o que hem anat reclamant sovint més efectius aquí tant a la comarca com, bueno, i de retruc, clar, a l'Espluga, sobretot per temes de seguretat, comparar a perdre aquest sector de trànsit, no?
En aquest sentit, la institució ja ha comunicat al Departament d'Interior la seva oposició.
Gràcies, Pep, des de l'Espluga FM. A més coses, finalment avui sí ha pogut obrir portes al campament dels Reis d'Orient a Barcelona, a la zona del Fòrum. Ahir, recordem, es va posposar pel vent. Mentrestant, a Arenys de Mar, les famílies del municipi ja poden inscriure's a la trobada virtual amb ses majestats la mateixa nit de Reis. Des de Ràdio Arenys, la Laia Molà ens en dona més detalls. Laia, bon dia, tot teu.
Les persones que ho desitgin es poden inscriure a la videotrucada amb els Reis de l'Orient a través d'un formulari al web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Una acció pensada pels més petits per celebrar les festes que, segons explica Míriam Puig, regidora d'Infància, Joventut i Festes, està organitzada per l'Associació de la Cavalcada de Reis.
Que els Reis en els anteriors anys anaven a casa, o aquest any en aquest cas faran videoconferències, és una cosa que organitza l'Associació de la Cavalcada de Reis. Aquí l'Ajuntament només li fica el formulari per poder-li facilitar doncs, la plataforma d'internet, però ni l'Ajuntament es queda diners.
Recordem que enguany s'habilitaran 6 bústies reials custodiades pels patges per dipositar-hi les cartes dels dies 2 i 3 de gener i la mateixa tarda del dia 5 tindrà lloc una cavalcada pels carrers de la vila.
Crònica de Ràdio Arenys, gràcies Laia. I a Centelles també parlem de virtualitat perquè demà fan la seva tradicional festa del Pi i de forma exclusivament telemàtica. El nou FM, Adrià Millán, bon dia i com anirà? Explica'ns-ho, sisplau.
Cada 30 de desembre, Centelles s'omplia de trets i olor de pólvora per fer l'ancestral festa del Pi, que només es va deixar de fer durant la Guerra Civil. Aquest any la pandèmia també ho impedirà. Com a acte simbòlic, però, el mateix dia 30 es projectarà un pi a la façana de l'església per retre homenatge a la patrona i també està prevista la projecció de documentals.
Per tant, doncs, el que busquem és recordar que el dia 30 hi ha la festa del Pi, però que, evidentment, tots els elements propis de la festa no seran possible fer-los. Sí que hi haurà una projecció a la façana de l'església i, precisament, el dia 30, a les 10 del matí, en la primera projecció que es farà, que és una pel·lícula de la festa dels anys 60 i una segona dels anys 2000, doncs hi haurà parlaments de l'associació, de l'Ajuntament i també tindrem la sort de comptar amb la directora de Cultura, la senyora Blasco.
Aquest 30 de desembre farà un any de l'accident de l'anterior edició de la Festa del Pi. L'alcalde Josep Paré incideix en el fet que la festa té riscos i que cal treballar per fer-la més segura en pròximes edicions i així seguir mantenint un esdeveniment històric pel poble.
Gràcies, Adrià. Des del nou FM a tot seguit Crònica Cultural, una crònica que avui ocupa el projecte de restauració i renovació museogràfica del Museu Pau Casals del Vendrell. Parlem d'un canvi integral que es farà durant el 2021 i que costarà més de 2 milions d'euros. Aquest matí el presentaven. Ens ho expliquen i amplien des de Ràdio Televisió del Vendrell. Llorenç Avinyó, bon dia, et passem el relleu.
Les obres del Museu Pau Casals començaran el dia 1 de febrer de l'any vinent. Es preveu que la reinauguració de l'equipament estigui enllestida el mes d'octubre del 2021. El cost total del projecte és de 2.200.000 euros. Els treballs han de servir per reparar elements arquitectònics i artístics i també instal·lacions essencials com llum, aire condicionat i electricitat per crear espais destinats al foment de la música i documentació relacionada amb el mestre, ho explica el director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
El pressupost d'aquesta intervenció ha estat possible gràcies al que inicialment eren uns fons FEDER que va llançar el Departament de Cultura adreçat a la restauració monumental i a la millora d'equipaments museístics, però aquest suport de, finalment pressupostari de la Generalitat ha anat acompanyat també amb una subvenció complementària del Departament de Cultura i val la pena agrair a la Direcció General de Patrimoni la seva sensibilitat.
Es tracta, en definitiva, de posar al dia un museu que ja és un referent a Catalunya.
I arribats a aquest punt, als esports. Connectem amb el nostre company Joan Barberà, que és qui en sap. Bon dia, Joan, què ens expliques?
Bon dia, anant en futbol a la tercera divisió. Juanjo García pot ser el substitut de Xavi Molís al Terrassa. El club agarenc, recordem, ha anunciat la destitució de Molís com a tècnic del primer equip i avui podria comunicar ja de manera oficial el nom del seu substitut. Segons Canal Terrassa, una de les opcions preferencials és Juanjo García, extècnic del Badalona i del Júpiter. A Terrassa han parlat amb Xavi Molís del seu adeu, ens informa des de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Punt i final a la tercera etapa de Xavi Molís com a entrenador del Terrassa, en ple dia 28 i a poques hores de l'entrenament. Així ho va fer oficial el conjunt agarenc, un tècnic del Terrassa, fins ara del Terrassa Futbol Club, que es mostrava emocionat i també doncs, content per la feina realitzada.
Sí, marxo content per la feina que s'ha fet. Al final crec que l'any passat es va començar a fer una cosa increïble, que és ajuntar l'afició amb l'equip. Crec que l'afició al final estava moltíssim amb nosaltres, amb l'equip, amb el cos tècnic, amb tots, i la llàstima és que no hem pogut estar disfrutant d'aquest inici de temporada aquí amb nosaltres. Me'n veig trist perquè al final jo porto 7 anys aquí al Terrassa, que al final és el club on he estat més, és el club que més m'estimo realment, perquè és on he estat molts més anys, i al final és una pena que no pugui aconseguir l'ascens que jo tenia ganes de donar-li, sobretot a Pepe i a la gent del Terrassa.
Xavi Molist va arribar al Terrassa el mes de juny del 2019, 41 partits i només 8 derrotes, 22 victòries i 11 empats, 69 gols a favor i 30 en contra.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que les lligues no començaran el cap de setmana del 9 i 10 de gener i que no hi ha data per a la represa de la competició. A primera divisió, el Barça rep l'Eibar, darrer partit de l'any 2020. Els homes de Ronald Koeman tanquen avui a 7:45 del vespre aquest 2020 davant el conjunt de l'Eibar. No juga Leo Messi, qui entra a la llista i és novetat és Dembélé. També destaquem que l'Olot juga demà al camp del Poblense, partit de la Copa del Rei. En handbol, el Barça jugarà avui la final de la Champions amb l'objectiu d'assolir la desena. Els blaugranes s'enfrontaran al Kiel alemany a partir de 8:45 del vespre. També destaquem que la Federació Catalana d'Handbol ha comunicat l'inici de les lligues catalanes sèniors el proper mes de gener perquè tenen consideració de competicions estatals. En voleibol és notícia, la candidatura de la catalana Maribel Zamora anirà als tribunals per denunciar que les eleccions a la Federació Espanyola, que Zamora va perdre per un vot, van votar persones que no estaven en el cens electoral. Avui, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu els ha comunicat que desestimen el recurs per repetir les eleccions.
Gràcies, Joan Barberà. Són els esports d'aquest dimarts. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 3:15. Nosaltres ara fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La contaminació per plàstic és un problema molt greu a la majoria de mars i oceans del planeta. Des de Terra estant, potser ens costi adonar-nos-en, però segons un estudi de Greenpeace d'ara fa 2 anys, la mar Mediterrània acumula entre una cinquena part i la meitat de tots els residus plàstics que suren per les aigües del nostre planeta. Això significa que al nostre mar hi ha un tros de plàstic cada 4 metres quadrats. Al ritme actual, es calcula que l'any 2050 ja hi haurà més plàstics que peixos. Reduir l'ús dels plàstics i reciclar els que no tinguem més remei que utilitzar són les solucions que tots podem aplicar d'immediat. Per això, cal que ens conscienciem, i des del Museu del Port de Tarragona han preparat una activitat pensada per als més petits que ens pot ajudar a fer pedagogia d'aquest problema mentre ens ho passem d'allò més bé. Es tracta d'un dels tallers organitzats per celebrar els 20 anys de l'equipament i porta per títol Un mar de peixos. En un vídeo de 9 minuts i mig de durada aprendrem a fer un peix bastant espectacular, tot reciclant plàstics que podem trobar per casa. L'activitat està pensada per a nens i nenes d'entre 4 i 12 anys amb la supervisió d'un adult. Taller virtual de reciclatge, Un mar de peixos, del Museu del Port de Tarragona. Tan fàcil com entrar a YouTube i cercar-hi Un mar de peixos.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Escarbat bum bum. La xafuga de la nit empapa els cossos d'una enyorança certa. Gregori Samsa perd el control, grotesc sota la closca. Maleeix el seu espectre fugaç entre els homes i se'n sent impotent de fer l'amor com els mortals. Gregori Samsa no saber aplanyes la dissort. Una vella falera l'ha pres. Tot el seu cos estremint-se i supura consternadament la soledat en els llençols. Miquel Bach, dins de l'obra col·lectiva, i li estreba les vetes de la cotilla.
La xarxa de comunicació local.
És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
Como tú lo quieras que no tenga fin. Que es lo que tú quieres, baby, ven aquí, yeah. Tengo siete vidas y son todas para ti. Te tengo en mi mente todos los días. Y es que nunca paro de pensar en ti, yeah. Tú me haces lo que te y yo sé que a ti también. Se te nota en la piel, se te eriza si me ves. Vamos al party o mejor. Juntitos y punto, que tienes todo lo que yo busco. Dime que me quieres mucho, dime todo lo que te gusto. Estemos juntitos y punto, que tienes todo lo que yo busco. Tú me haces lo que te